Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Repassen titulars d'aquest dilluns 13 de març amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia.
Canvis a la celebració del Calella està de moda.
La primera té a veure amb les dates de celebració. L'esdeveniment organitzat per Festa Music Group amb la col·laboració de l'Ajuntament es farà entre el 28 i el 30 d'abril i no a les acaballes de l'estiu, com s'havia fet. També es reformulen els flaixos del carrer i s'acotarà la durada de la passarel·la central a la Riera Capastre.
La territorial local de l'ANC reemprèn les accions de visualització de la causa independentista a Calella.
Ho farà dilluns vinent, aprofitant la sortida de la Volta. Com ja havia fet en alguna ocasió anterior, repartirà 2.000 banderetes estelades entre el públic que presenciï la sortida o l'arribada de la primera etapa de la Volta.
L'Ajuntament de Calella ha posat en marxa avui una nova campanya de neteja intensiva de diferents zones de la ciutat on s'hi aparquen habitualment cotxes.
Una actuació que comporta restriccions en l'aparcament. Des d'avui fins al dimecres 29 de març es farà cada dia al matí la neteja, concretament entre les 9 i la 1. Avui s'ha començat pel carrer Indústria, entre Sant Jaume i Bruguera. Demà serà el torn per aquest mateix carrer, però a la confluència entre Bruguera i Anselm Clavé.
La Diputació de Barcelona ha anunciat que ampliarà la cobertura del servei de teleassistència amb més serveis, més dispositius i més unitats mòbils.
Més de 350 calellencs són usuaris d'aquest servei local de teleassistència, atenció a domicili. Una casa tenen un terminal i una unitat de control remot en format de penjoll o pulsera que els connecta de forma permanent les 24 hores del dia, 365 dies l'any, amb un centre d'atenció que els permet informar de situacions d'emergència i requerir una resposta immediata. Avui en parlarem a l'Info Migdia amb Patxi Ribas. Ella és tècnica del Servei de Suport als Programes Socials de la Diputació.
Un Colliga a Catalunya ha presentat el seu projecte d'atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars a la 12a convocatòria d'ajudes a projectes socials de salut i discapacitat de DKV Seguros. Tu decideixes.
Opta a rebre una donació de 12.000 euros a la categoria de projectes de suport a pacients, els que treballen en la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones malaltes. En parlarem avui amb Francesc Vinyes. Ell és el director gerent d'On Colliga Catalunya.
I més de 50 persones s'han presentat aquest diumenge al càsting que ha organitzat l'ATSOC, l'Associació de Teatre Solidari, pel nou musical que faran a benefici de la Marató de TV3, que enguany estarà dedicada a les malalties infeccioses.
Els responsables de l'ATSOC que es mostren gratament sorpresos per la qualitat, també per l'alt nivell d'interpretació de les persones que s'han presentat. La prova es va fer diumenge al primer pis de Can Salom, durava aproximadament un minut i podia ser o bé una peça de dansa, de cant o també un monòleg. D'aquí a tres setmanes comunicaran el resultat als assistents d'aquest càsting pel musical Ani.
Calella està de moda, la cita amb la moda i les últimes tendències canvia la data. L'esdeveniment organitzat per Festa Music Group amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calella acaba de confirmar que la pròxima edició se celebrarà entre el 28 i el 30 d'abril i no a les acaballes de l'estiu com s'havia fet fins ara. És només una de les novetats que Calella està de moda presenta per aquest 2017. Es reformulen els flaixos al carrer i s'acotarà també la durada de la passarel·la central a la Riera Capaspre. A més, qui ho vulgui també podrà sotmetre's a un canvi d'imatge.
Ho ha explicat Frank Cardó, gerent de Festa Music Group.
És un canvi radical i, a més, serà la cinquena edició i d'alguna manera o altra sempre va bé fer canvis, no? I sempre al setembre, com bé dius, ho fèiem de cara a l'hivern i el moment que fèiem la passarel·la feia molta calor. Llavors, això ens ajuda a que la passarel·la aquest any sigui completament d'una altra manera, mostrant poca roba.
Parlava Frank Cardó del canvi de dates. La passarel·la central es farà, per tant, el diumenge 30 d'abril a la Riera Capaspre. La precediran els flaixos al carrer Església i també a la plaça Vicenç Ferrer i les exhibicions de maniquís estàtics als aparadors de les botigues participants. En el programa d'activitats s'incorpora també, com avançava, un taller de canvi d'imatge.
Entraràs per un costat i sortiràs d'una altra manera completament diferent. La ubicació serà a la plaça de l'Església. Hem buscat una fórmula que és elevant el flaix. O sigui, es muntarà passarel·la a peu de carrer, però serà elevat. Llavors, d'aquesta manera, li donarà més vistositat, la llum també es veurà d'una altra manera, també es farà lo de les models estàtiques dels aparadors, que estem buscant una altra fórmula, si participen moltes botigues, d'allargar-ho.
El gerent de Festa Music Group ha destacat la col·laboració de l'Ajuntament de Calella en aquest esdeveniment, costejant doncs, el muntatge de l'estructura de la passarel·la central. Ha defensat a tot això que aquest esdeveniment és el millor aparador possible per l'oferta comercial de la ciutat. Hi poden participar establiments de moda de dona, home o infantil, sabateries, botigues de complement, joieries, també d'estètica i perruqueria. La tarifa va dels 80 euros als 200 euros en funció de l'activitat en la que es vulguin promocionar i ara tot just han començat a fer la crida entre els associats a Calella Centre Comercial.
Jo no entenc com la gent pot dir que no vol participar en Calella està de moda per les tarifes que són, primer, perquè l'Ajuntament hi deixa la sang. Llavors, que aquí es faci això i que la gent no participi és una cosa que no entenc. Si tens un negoci i vols triomfar, tens que participar, el Calella està de moda, perquè et veu molta gent, veu la gent del poble. Si participen models que són gent del poble, que nosaltres ensenyem, ve a veure'ls tota la família, amics, familiars, de fora de Calella, de Barcelona, de Mataró, venen a veure el desfile, i aquesta gent són clients potencials.
Confirma també la convocatòria d'un càsting de models pel Calella està de moda, tot i que alguns repetiran de l'any passat. Festa Music Group se centra doncs aquest 2017 en l'organització d'aquest esdeveniment a Calella després de decidir posar fi a la fira nupcial Expo Nubis.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
La territorial local de l'ANC reemprèn les accions de visualització de la causa independentista a Calella. Ho farà dilluns, aprofitant la sortida de la Volta Ciclista a Catalunya, la ronda clàssica del país i un dels esdeveniments esportius amb projecció internacional. Com ja havia fet en alguna anterior ocasió, Calella per la independència repartirà 2.000 banderetes estelades entre el públic que presenciï la sortida o l'arribada de la primera etapa de la prova.
Josep Barri, de Calella per la independència, admet la possibilitat que des de l'entitat també col·loquin alguna pancarta reivindicativa en un punt estratègic del pas dels ciclistes per la ciutat.
Intentar visualitzar tot el que estigui relacionat amb el moment que estem vivint i amb el procés d'independència de Catalunya, i aleshores doncs, farem això, repartir banderetes, repartir les estelades a tot el públic assistent que ho vulgui. És un lloc i un moment important perquè es pot visualitzar i perquè dona doncs, aquest caràcter, per una banda, reivindicatiu i per l'altra banda, festiu. Havíem fet servir en un altre moment, doncs, per exemple, el pont de fusta, que és un lloc on normalment, habitualment, les imatges de televisió sempre el donen. També havíem posat una pancarta grossa en algun dels edificis que estan ben a la vora de l'arribada. En aquests moments en què ens estem preveient fer alguna altra acció d'aquestes que pugui anar visualitzant l'acció.
La territorial local de l'ANC també demana als veïns que facin visible el suport ciutadà del procés d'independència de Catalunya engalanant les balconades amb estelades. Anuncia que les accions de visibilització se succeiran en els pròxims mesos fins la convocatòria del referèndum aquesta pròxima tardor.
Més qüestions. L'Ajuntament de Calella ha posat en marxa avui una nova campanya de neteja intensiva de diferents zones de la ciutat on s'hi aparquen habitualment cotxes. Una actuació que comporta restriccions en l'aparcament.
Des d'avui i fins al dimecres 29 de març es farà cada dia al matí la neteja, concretament entre les 9 del matí i la 1 del migdia. Avui s'ha començat pel carrer Indústria, en el tram entre Sant Jaume i Bruguera. Demà serà el torn també d'aquest mateix carrer, però a la confluència entre Bruguera i Anselm Clavé, per tal de facilitar els treballs de neteja. No s'hi podrà estacionar a la zona d'actuació, on no es podrà estacionar tampoc estarà indicat amb tanques 48 hores abans que es produeixi la neteja. La resta de carrers que es netejaran són Costa i Fornaguera, el carrer Cervantes, Balmes, Àngel Guimarà i Bruguera.
I el nombre d'accidents laborals registrats al Maresme durant el 2016 va créixer respecte a l'any anterior, majoritàriament entre els de caràcter lleu, un increment total del 10,8% amb 3.233 sinistres comunicats.
Són 324 més que durant el 2015. La dada més negativa és la mort de dues persones. Els accidents lleus van augmentar un 11% i, per contra, els de caràcter greu van disminuir el 9,9%. Pel que fa a sectors econòmics, l'únic que registra una baixada durant el 2016 és el primari. Increments, per tant, en el sector de la construcció, de serveis i la indústria. El gruix de la sinistralitat la pateixen els homes amb un 64,40% del total pel 35,60% d'afectació entre el col·lectiu de treballadores. L'índex d'incidència de la sinistralitat laboral al Maresme supera la xifra comarcal i també la catalana.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Més de 350 calellencs són usuaris del servei local de teleassistència a casa. Tenen un terminal i una unitat de control remot en format de penjoll o pulsera que els connecta de forma permanent amb un centre d'atenció que els permet informar de situacions d'emergència i també rebre una resposta immediata.
És, de fet, un servei que s'ofereix a persones d'avançada edat, amb fragilitat, amb solitud o també amb una situació de dependència. Ara mateix té una penetració aquest servei del 80% entre la població catalana que és major de 80 anys, del 10% entre majors de 65. La Diputació de Barcelona, que és qui l'impulsa, en col·laboració també amb els ens locals, acaba d'anunciar que ampliarà la cobertura de la teleassistència, oferirà més serveis, més dispositius i també més unitats mòbils.
Patxi Ribas és tècnica del Servei de Suport als Programes Socials de la Diputació de Barcelona i avui ens acompanya a l'Info Migdia. Bon dia.
Bon dia.
Amb una població que envelleix, aquest tipus de serveis, Patxi, són cada vegada més necessaris, oi?
Correcte. Cada vegada són més necessaris pel tema de l'envelliment de la població i de que cada vegada les persones també donem serveis a persones que viuen soles, atenem molt la solitud de persones grans.
Sí, tot i que dèiem que la major part dels usuaris són persones majors de 80 anys, el fet de que també s'atenguin persones que viuen soles o amb dependència fa que sigui un servei que cobreixi moltes més franges d'edat.
Sí, el servei de teleassistència és un servei que en principi és universal, vull dir, és un servei que forma part de la cartera de serveis socials de Catalunya. És un servei universal, però ateses les característiques que té el propi servei, normalment s'adreça a persones grans, que són les que tenen més solitud. Això no treu que es pugui adreçar a persones que tinguin 50 anys, que estiguin en una situació de dependència o una qüestió de fragilitat concreta.
Ara la Diputació ha anunciat que vol potenciar el servei en tres direccions. A partir del mes d'abril, d'aquí a molt poc, s'implantarà també el model de resposta eficient en teleassistència.
Sí.
I en paral·lel també s'incrementarà un 250% la distribució dels dispositius, oi?
Sí, correcte. Ara s'està catalogant i a tots els usuaris que tenim el servei en una nova forma de prestar aquest servei que es diu, implementaré un model que es diu resposta eficient en teleassistència a partir del mes d'abril, que el que fa aquest model és personalitzar molt més l'atenció de lo que feien fins ara. Vull dir, el que fem és més seguiment a aquelles persones que ho necessiten i més autonomia, pues, a aquelles persones que no necessiten tanta protecció. I, per tant, pues, es distribu- des del principi del servei s'assignen a les prestacions, la tecnologia, més seguiment, més visites a qui ho necessita i a aquelles persones que són més autònomes doncs, se li reforça més en accions preventives. D'altra banda, el que em deia és que augmentaran els dispositius. D'una banda, creixerà el servei, o sigui, el servei creixerà i l'aposta s'arriba als 100.000 usuaris al 2020, i d'altra banda, els dispositius que tenim complementaris de seguretat, que són els que sí que creixeran un 250%, i per tant, doncs sí que arribarem als 20.000, ara tenim 5.000 i algo, i arribarem als 20.000. més o menys, el 2020. Per tant, és una aposta molt forta per a aquests dispositius complementaris.
Dispositius complementaris que, per exemple, el que permeten és detectar fum.
Són dispositius de seguretat adreçats a detectar riscos a la llar i evitar, en aquest cas, el que podria ser un incendi, o detectar una caiguda, o detectar una persona que l'ha passat qualsevol cosa, mitjançant un detector de mobilitat o passivitat, per exemple. No? Són diferents dispositius adreçats a cobrir doncs, aquests possibles riscos d'una població doncs, que viu sola o que té una malaltia que pot patir un desmai i, per tant, doncs, per assabentar-se, doncs, tenen aquests dispositius que estan en permanent connexió amb la central d'atenció.
S'implantaran al territori de manera homogènia?
S'implantaran, en principi, a veure, normalment, per les característiques de la població, sí, s'implementaran al territori d'una forma homogènia. El que passa és que precisament per aquest model, que és un model específic en funció de les necessitats, aquests dispositius s'assignen al principi de la prestació o durant, vull dir, en funció de les necessitats de la persona. Vull dir, si una persona, per exemple, doncs no té riscos de foc, doncs no se li posarà un dispositiu de foc. Vull dir, anirà una mica en funció de la necessitat que tingui aquella persona. Es tracta de que sigui un servei que tingui moltes prestacions, però en funció de la persona s'assignaran unes prestacions o altres. Aquesta és la idea, però sí, per les característiques de la població normalment és, va paral·lel, no?, una mica la implantació tant de serveis com de dispositius. Tots els usuaris, tant els que estan al servei actualment, que són els que s'estan categoritzant per poder, a principis del mes d'abril, poder fer una visita de revalorització, el que sigui, i després tots els nous que van entrant. Uh-huh. D'acord? O sigui, es va fent a tots els usuaris. I es calcula que al desembre podem tenir tota la base d'usuaris quan acabem l'any, que acabarem l'any amb 70, si no, bueno, creixerem uns 7.000 i pico, 77.000 usuaris aproximadament, no tinc ara els números aquí, però en funció del creixement que fem, doncs acabarem l'any i es farà amb tot el model implementat.
Quan parlem, quant a l'accés al domicili de la gent amb aparells de teleassistència, què és el que ha de fer amb les claus per facilitar l'entrada del personal mèdic o també d'emergències en casos que ho necessiten?
Amb les claus a la persona?
Sí.
A veure, nosaltres tenim servei de custòdia de claus. Com tenim un territori molt ample d'implementació del servei, normalment les custòdies es fan en alguns municipis, es fan al propi municipi, doncs hi ha un lloc que es pacta amb el municipi, que és un lloc de custòdia de claus, perquè lògicament a Barcelona no poden estar totes les claus, no? Perquè és un servei que, com és de tota la demarcació, doncs s'han de tenir les claus als llocs a prop. Quan no és possible tenir-les a un espai de l'Ajuntament, d'entrada i sortida de 24 hores, doncs en principi les claus les custòdia la unitat mòbil. Com també sabeu, que el nostre servei té unitats mòbils, que és una de les apostes importants també per aquests 4 anys, que s'amplia molt el que és el desplegament d'aquestes unitats mòbils, que tenen emergències socials, fan seguiments, aspectes tècnics, seguiments personalitzats, i la custòdia es fa a la unitat mòbil. I, per tant, en principi, doncs, l'usuari és el que decideix si les seves claus han de ser custodiades, si li dona permís al servei.
Unitats mòbils, ara n'hi ha 11, s'arribarà fins a 29. No sé si tenen territoris adjudicats aquestes unitats mòbils i podríem dir doncs, que en un futur, per exemple, aquí a l'àrea de l'Almaresma n'hi haurà una designada.
Les unitats mòbils són, actualment n'hi ha 11, que estan ubicades en 11 bases territorials, que les bases territorials són espais d'entrada i sortida, de canvis de torn, on la unitat mòbil surt, entra, diguéssim, i després les unitats tenen uns territoris de cobertura que varien en funció d'horaris, en funció de nocturnitat, diurn, és una forma un pla operatiu, no?, de funcionament. En el nou model s'amplien les unitats mòbils a 29 i es distribueixen en primera resposta, que aquesta sí que tindrà una base territorial, que seran 16 les unitats mòbils que estaran ubicades en un espai territorial i la resta seran de segona resposta, fins arribar als 29. Què vol dir això? Que les de segona resposta no tindran una base territorial, no tindran un espai, sinó que circularan per la província i atendran el tema d'activitats programades i seguiments. I la resta, les de primera resposta, seran semblants a les que tenien abans. Vull dir, el que està dividint una mica les funcions. Donar més suport, més desplegament, i aquí al Maresme, doncs, fins ara hi havia una unitat mòbil de primera resposta ubicada en una base territorial, i ara amb aquesta novetat el Maresme podrà gaudir a dos. Uh-huh. O sigui, tindrà dos bases territorials d'operativitat.
Ubicades a?
A Mataró, que ja hi era, i a Calella, precisament.
Per tant, Calella sí que tindrà una base territorial d'aquesta...
Sí. Uh-huh. sí, correcte.
Uh-huh. Patxi Ribas és tècnica del Servei de Suport als Programes Socials de la Diputació de Barcelona. Gràcies avui per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
57.9 FM. Tenines Group. Serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques. Gestionem assegurances. Desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Tenines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tenines.com. Telèfon 93 115 51 11.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Oncolliga Catalunya ha presentat el seu projecte d'atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars a la 12a convocatòria d'ajuda a projectes socials de salut i discapacitat de DKV Seguros. Té per nom Tu decideixes.
Opta, per tant, a rebre una donació de 12.000 euros en la categoria de projectes de suport a pacients, els que treballen en la millora de la salut i la qualitat de vida de persones malaltes. Els responsables d'Oncolliga, per tant, demanen ara que la gent els sigui còmplice, que entrin a la pàgina web de la companyia d'assegurances i votin el seu projecte. Es poden fer entre el 7 de març i el 31 de maig. De moment s'han registrat més de 4.500 votacions i d'aquestes 624 són per Oncolliga. A banda d'aquest apartat, DKV Seguros dona suport i finançament a projectes sobre discapacitat, envelliment actiu, prevenció i salut a persones desafavorides, també medi ambient.
Francesc Vinyes és director gerent d'Oncolliga. Bon dia.
Hola, bon dia.
En què consisteix aquest projecte que presenten a la convocatòria d'aquestes ajudes DKV Seguros?
Aquest és un projecte d'ajuda, d'acompanyament a persones amb càncer i als seus familiars, que contempla totes les àrees d'atenció que una persona amb càncer necessita, fora del que diríem a l'àmbit sanitari. És a dir, nosaltres donem suport psicològic, suport social, orientació nutricional, orientació sobre cura de la pell, sobre aspectes jurídico-laborals, amb tallers terapèutics que millorin el benestar i amb programes de voluntariat. I un altre servei també molt important, que és el servei d'atenció a domicili en etapa final de vida. Tots aquests serveis, a més de ser gratuïts, es caracteritzen perquè els fem d'una manera àgil i immediata. És a dir, quan rebem una demanda, de seguida activem el servei que calgui i el posem a disposició del malalt o del seu familiar o amb dos, depèn del tipus de servei.
De fet, vostè estava repassant una cartera de serveis que aquí a Oncolliga Calella doncs, és el que s'està prestant, des d'aquestes xerrades nutricionals, també suport emocional i psicològic. Per tant, Oncolliga el que ofereix és una cartera de serveis, diríem, per pràcticament tot el territori.
Correcte, correcte. I com dèieu, aquí en concret al Maresme també tenim un projecte que el fem junt amb l'Associació d'Amics de l'Hospital de Calella i coordinat per l'equip de treball social, que és el servei immediat a domicili. Persones que deriven ja al domicili des de l'hospital en etapa final de vida, nosaltres ràpidament va un treballador familiar que ajuda en la higiene del malalt, en donar suport emotiu a la família, amb pautes d'orientació de mobilitat, i és un servei molt valorat i apreciat per tots els beneficiaris.
Què és el que hem de fer, senyor Vinyes, per votar?
Molt senzill. O entrar a la plana de la companyia d'assegurances, bueno, i de serveis de salut de DKV, o potser més fàcil anar, perquè ja és una mica més enrevessat, és més fàcil anar a la nostra pàgina web, al nostre web, que és molt senzill, és Oncolliga, o sigui, www.oncolliga.cat, www.oncolliga.cat. I allà de seguida apareix en la pàgina principal aquesta informació, clicar, aleshores allà ja es veu que hi ha clarament un link que es cliqui, i llavors amb aquest link s'accedeix a la plana de l'assegurança, i aleshores el nostre projecte, que de moment va en segona posició, pues ja que apareix de seguida, hi ha un botó que posa votar, i aleshores votar, donar simplement el nom, cognom i una informació, penso que demana el DNI, i ja està, i votar.
Doncs molta sort, Francesc Vinyes, director gerent d'Oncolliga Catalunya. Gràcies per haver-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocallellatv.
Avui es fa la presentació del llibre La senyora Stendhal, del periodista Rafael Nadal.
Doncs és una novel·la situada en la Girona de postguerra, a cavall de realitat i ficció, i on la justícia, el destí i la llibertat individual tenen un paper molt important. El seu autor ha explicat a l'Infovespre de Ràdio Calella aquest argument.
És la mirada d'un nen que ha quedat orfe de mare l'últim dia de la Guerra Civil Espanyola, i aquest nen és adoptat per la família de la senyora Stendhal, que ha promès a la mare en el moment de la mort que l'adoptaria, i la novel·la comença 3 anys després d'acabada la guerra, i és la història de la mirada del nen sobre la crueltat d'aquests anys immediatament posteriors a la guerra, però a la vegada també una mirada sobre els petits moments de felicitat que ell recupera pel fet de tenir una mare adoptiva després de 3 anys d'haver mort.
La presentació del llibre serà avui a 8:15 del vespre a la biblioteca.
I més de 50 persones s'han presentat aquest diumenge al càsting que ha organitzat l'ATSOC, l'Associació de Teatre Solidari de Calella, pel nou musical que faran a benefici de la Marató de TV3, que enguany, recordem-ho, estarà dedicada a les malalties infeccioses.
Es prepara el musical Annie. Els responsables de l'Associació de Teatre Solidari es mostren gratament sorpresos per l'alt nivell d'interpretació de les persones que es van presentar al càsting. Es va fer ahir diumenge al primer pis de Can Salom. Durava aproximadament un minut i els assistents podien haver d'interpretar una peça de dansa de cant o un monòleg, també. Algun dels participants explicaven a Ràdio Calella Televisió les seves sensacions.
El càsting és per presentar-te en el musical d'Annie, amb la companyia d'ATSOC, i bueno, jo ja tinc l'experiència de fer teatre des de petita i m'agradaria participar-hi.
Fem la veu de... Bueno, cantem.
Que si ens agafen, crec que farem com una obra de teatre.
Que és Dani. I cantarem les cançons.
Jo vinc per aquí per actuar, perquè m'agrada actuar. I ja està.
Jo he vingut aquí per intentar aconseguir el paper d'Anny.
I bueno, he estat en altres puestos fent teatre, Canet, aquí a Joventut Artística sols vaig fer pastorets, però bueno, alguna cosa he fet i m'agrada. M'agrada. Ho vaig deixar-ho per tema de feina, que no podia, era incompatible, però si no m'hagués agradat, sempre m'ha agradat.
L'ATSOC, l'Associació de Teatre Solidari, es posarà en contacte amb els participants al càsting d'aquí a unes 3 setmanes.
I fem tot seguit també un repàs als resultats esportius d'aquest cap de setmana.
I en futbol, el Calella ha guanyat el camp del Sant Pol per 0-2. S'acosta al líder, el Tiana, que aquest cap de setmana ha perdut 3-2 al camp del Juventus.
L'equip femení del Club Bàsquet Calella ha guanyat al Caldes 66-52. L'equip entrenat per Fierrez suma una nova jornada sense perdre.
I la Unió Esportiva en vol Calella ha guanyat amb comoditat al Molins de Rei per un marcador final de 25-32.
El Club Tenis Taula Calella Termotur ha guanyat per 4-2 al Badalona i es col·loca el líder provisional. Fins ara els badalonins ocupaven la primera posició.
I per acabar direm que el Club Triatló Costa de Barcelona Maresme ha aconseguit a Reus la tercera posició en el Campionat de Catalunya per equips.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
El temps.
El més destacable del dia d'avui serà el vent del nord-est, que es reforçarà i que serà moderat, amb alguna ràfaga que pot arribar a superar puntualment els 60 km per hora aquest migdia i primeres hores de la tarda. Pel que fa a la situació marítima, també anirà empitjorant el seu estat. Aquest matí marejol, augmentant amb maró. Al llarg d'aquesta tarda també a tota la costa maresmenca, que fins i tot amb algunes àrees de forta maró cap a la costa del Maresme Nord. Els vents, per tant, seran moderats, es mantindran de fet també de cara a demà, i les temperatures, això sí, més baixes. No seran tan altes com les d'aquest cap de setmana, tot i que ahir diumenge ja van començar a baixar les màximes, sobretot avui esperem que encara puguin baixar un palet més. D'entrada, aquesta propera nit també tindrem mínimes una miqueta més baixes, més fredes. Això notarem demà a primeres hores del dia. Una jornada, però, la de demà, que vindrà dominada pel sol a tot el Maresme, amb vents que seran encara lleugerament moderats al matí, afablint-se de cara a la tarda del sector nord-est, amb una situació marítima novament dominada per la maró a tota la costa de la comarca. I com ja hem dit, temperatures mínimes més baixes, màximes que poden pujar lleugerament. Per cert, que aquest matí encara poden quedar alguns núvols, d'entrada sense precipitacions. Aquesta tarda predominarà el sol i de cara a demà també tindrem un ambient completament assolellat a tota la comarca. Demà passat, dimecres, d'entrada canvis importants, doncs no se'n veuen per enlloc, els vents s'aniran afablint, per tant, la situació marítima també ha d'anar millorant el seu estat, tot i hi haurà mar de fons al matí, i les temperatures que de mica en mica s'han d'anar recuperant, sobretot al centre del dia, ja que de nit encara es mantindran força baixes.
Amb la previsió del temps posem punt i final a l'Info Migdia. Ara arriben les notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda.